Són dos quarts en punt de dues. Després d'informatiu, obrim micro a la plaça. I a la plaça de la ràdio avui ens hi trobem en Rafel Bruguera. Rafel, sigues benvingut. Com anem?
Bé, molt bé, bon trobat.
Aquest dissabte, Rafel Bruguera presenta a l'Alfolí de la Sal el llibre Jaume Pellicer Lleonart Quicus, el tràgic exili d'un republicà. Un llibre sobre la figura d'aquest escalenc que moriria a l'exili, moriria el tren que el deportava cap a Dachau, una tràgica mort ofegat en aquells trens que dius, recoll com podíem ser tan animals en aquell temps. En Jaume Pellicer havia sortit a l'exili poques dies després d'haver-se acabat la Guerra Civil i a través de les cartes, a través de la correspondència que havia mantingut amb la seva família, en Rafel, han reconstruït la seva biografia i la recollida en aquest llibre acabat d'editar per Pagès Editors. Rafel, parlem-ne una mica dels orígens o de la gènesi, de quan, per què creus interessant que s'ha de fer aquest treball sobre en Quicus.
Aquest treball no hagués estat possible sense que la família, a qui vull agrair enormement que hagin posat a la meva disposició un llegat familiar i, per tant, íntim, com són més de 100 cartes, a la meva disposició, i també d'edició d'aquesta correspondència em varen ajudar els companys i companyes del CEDRA, del Centre de Documentació i Recerca Històrica de l'Escala, als quals els hi vull agrair enormement el seu ajut en l'inici de la transcripció d'aquesta correspondència, que després de llegir-la va semblar que era interessant, molt interessant, poder-la treballar i publicar, i amb el vistiplau, evidentment, de la Pilar Pellicer, de la Primavera i de la família, doncs ha sigut possible.
És un llibre justament recomanable. En el seu fons didàctic s'hi adverteix un realisme autèntic capaç d'influir notablement en la societat. Una societat que es voldria pacífica, partidària de l'amor i de l'amistat, no pas de la discòrdia. Un llibre que denota la identificació amb el retrat d'una època amarga i difícil, viscuda per tants i tants deportats. Una obra paradigmàtica apropiada per deixar constància del pitjor genocidi de la història. Són paraules, precisament, de la Pilar, de la Primavera, filla d'en Jaume Pellicer, escrites en el pròleg d'aquest llibre. Vol dir que s'ha pogut fer un treball molt colze a colze amb la família.
Sí, sí, evidentment. El llibre ja està dividit en dues parts. La primera part és la biografia, pròpiament, d'en Jaume Pellicer, d'en Quicus, bàsicament a partir d'haver parlat amb la família i de la correspondència, i la segona part del llibre hi ha una selecció d'aquestes més de 100 cartes perquè el lector doncs es pugui fer una idea de qui era en Pellicer i de què parlava. Evidentment, en tota correspondència doncs hi ha parts més personals, més íntimes, més familiars, que jo he intentat preservar sense que desvirtuar de cap de les maneres el contingut d'aquesta correspondència, que crec que queda molt reflectida en el llibre.
En Jaume Pellicer és definit com a autodidacta, republicà i catalanista. Quan esclatà la guerra s'allistà voluntàriament de milicià, va ser destinat inicialment a la zona costanera del nord de l'Alt Empordà, després mobilitzat també per combatre el front d'Aragó i del Segre, però un cop es veia que no hi havia solució, un cop acabada la guerra civil a partir del febrer del 39 s'exiliava. A partir d'aquí començava un via crucis de patiments, estan ingressat al camp d'Argelers, a la presó de Cotlliure, camp d'Agde, al camp de Sant Ciprià, no Sant Cebrià. Jo demanaria, Rafel, per començar, perquè tenim 20 minuts per endavant, anirem a pams i intentarem puntejar una mica què va viure o què va patir aquest senyor. Qui era? Qui era o qui va ser en Quicus?
En Quicus era un, que tu has dit, un home molt extrovertit, popular a l'Escala. No podem dir que fos un polític en el sentit estricte de la paraula, perquè ell no va ser ni dirigent de cap partit polític, ni va estar a l'Ajuntament, ni va formar part del comitè antifeixista, la qual cosa no vol dir que no tingués ideals polítics, que els tenia. Ell era un republicà, ell era un catalanista, clarament. L'any 34, amb el fes d'octubre del 34, que ell tenia 17 anys, doncs ja és... perdó, ell tenia 20 anys. Ell és detingut, juntament amb una vintena d'escalencs, i està uns dies, unes setmanes, al castell de Sant Ferran de Figueres, però quan esclata la guerra ell té 22 anys. S'exilia amb 25 i mor amb 30. Per tant, diguem-ne, els dirigents polítics de l'Escala de l'època, tant de la República com durant la Guerra Civil, eren d'una generació molt més gran que no pas ell. Ell era molt, molt jove. I era un home molt format, era un home que li agradava llegir, que li agradava llegir molt, per tant, sabia expressar i expressar-se. Jo he tingut a les meves mans unes quantes o bastantes cartes escrites des del front, des de la presó, des de l'exili, i evidentment són documents que des d'un punt de vista personal, des d'un punt de vista familiar, des d'un punt de vista íntim, són importantíssims per la família, però des del punt de vista historiogràfic molt sovint hi ha poca informació. Deseo que el recibo de esta gocéis de buena salud, la mía es buena, no paséis pena por mí, yo ya voy haciendo, saludad a los familiares, a los vecinos, etc. Espero encontraros pronto. És a dir, en canvi, Pellicer no. Pellicer sap expressar i expressar-se els seus sentiments, les seves emocions, el que li passa. I, per tant, des d'aquest punt de vista, en Pellicer és un exemple més dels milers i milers de republicans espanyols i catalans que varen haver d'exiliar-se, i de les desenes d'escalencs que també ho varen haver de fer. És un exemple més d'aquests, dels republicans anònims, però la seva importància és que és una persona que sabia escriure, molt bé, que sabia expressar-se, i que afortunadament la seva família va conservar la majoria d'aquesta correspondència.
El fet que el llibre sigui elaborat a través, sobretot la font principal és la correspondència, em fa venir al cap una reflexió de dir: avui no s'escriuen cartes.
No.
Avui s'escriuen correus electrònics, sí. I vés a saber quina perdurabilitat tindran aquests correus. Per tant, aquesta reconstrucció històrica que podem fer via aquestes cartes que tan gelosament ha guardat la família, afortunadament, doncs, vides d'avui, doncs segurament no tindrem aquest sentiment, sí, o no podrem reconstruir-ho a través dels escrits d'una persona, no?
Jo també l'he fet, aquesta reflexió, quan estava treballant les cartes i estaves fent el llibre, i és veritat, perquè jo mateix sóc el primer que no els guardo, entre altres raons perquè arriba un moment que el servidor et diu que has de, que has de fer neteja, perquè ja no hi ha més informació. Per tant, és veritat, això serà un problema a la llarga, pot ser un problema a la llarga, malgrat que evidentment ara hi ha altres fonts d'informació, com és la premsa, com són les hemeroteques, etc. No?
Però tant, segurament aquest sentiment humà de com era la persona, com s'estimava els seus, o quin era el tracte que tenien,
sí.
Això no deixa rastre d'avui.
La part aquesta més personal, més humana, probablement és veritat que amb el temps desapareixerà, i la gent que es dediqui a la historiografia d'aquí uns anys, doncs haurà de trobar altres maneres de tenir la informació per poder retratar el més objectivament possible i a la persona a la que estigui estudiant, no? Sí.
No és pas el primer llibre d'història que edita o que publica en Rafel sobre context local, perquè el 2008 ja vau fer el llibre sobre en Joan Ballesta en Calafat, el 2009 el recull dels escalencs assassinats durant la Guerra Civil, el 2010 el de l'Antonet, l'Antoni Puig, Barber, Àcrata i Savi, però en Rafel es concentra, i veig que hi ha una passió, no sé si arriba a obsessió pràcticament, per l'època del franquisme i el postfranquisme, o de la república cap a la dictadura. Què ho fa, aquesta fixació per aquells anys tan convulsos?
Home, jo diria dos elements. En primer lloc, em vaig començar a interessar pel tema a través d'investigar el Consell de Guerra del meu avi, no? I a partir d'aquí vaig anar tirant el fil i vaig anar trobant consells de guerra, vaig anar ocupant d'aquests temes i juntament doncs, amb els companys del CEDRA doncs, la primera revista del Camí de Ronda va ser un monogràfic dedicat precisament a la Guerra Civil, no? I a partir d'aquí doncs, jo m'he anat dedicant a estudiar persones que de l'escala que evidentment que sí, que efectivament varen tenir un protagonisme en positiu o en negatiu, perquè varen perdre la vida doncs, durant la República, la Guerra Civil i la repressió que se'n va derivar. I no sé si és una obsessió, però sí que crec que la història d'aquesta època, dels anys 30, doncs està molt explicada des del punt de vista de la gran història, diguem-ne, de les grans persones, de les grans personalitats, dels grans líders, dels grans intel·lectuals, dels polítics de primera línia, però en canvi aquesta història més local, no? Aquesta microhistòria potser no és tan coneguda i a mi em sembla que aquesta microhistòria també ajuda a explicar la història en majúscules, i el cas d'en Pellicer doncs és un clar i evident d'això.
Una microhistòria, un patiment que van patir aquestes persones, un sentiment humà que sovint s'ha amagat o que per aquells 40 anys de privacions doncs, sí, escolta'm, clar. Això no es podia... No es podia comentar
era,
gaire, no es
era
podia
un tema
parlar
tabú,
gaire.
Però era un tema tabú a casa meva, diguem-ne. Jo amb
I de 80 anys.
Sí, amb el meu avi, l'avi Pepa, doncs, si alguna vegada intentava parlar amb ell d'algun tema, l'avi es posava histèrica. Eren temes tabús, no? I m'he trobat, jo al ser una persona, doncs, en fi, que em dedico a la política, que he estat alcalde, etc, m'he trobat amb gent de l'escala que ara no, però fa uns quants anys que em deia, home, ets molt valent d'atrevir-te a parlar de la Guerra Civil al teu poble, no? I és veritat, eren temes tabús, però jo crec que són temes que s'han de tractar amb tota honestedat i amb la màxima objectivitat possible, explicant els fets, explicant les coses, però amb la mínim rigorositat històrica, que és el que intento fer amb els meus llibres o articles sobre el tema.
Uh-huh. Afortunadament hi ha gent com en Rafael Bruguera que hi té aquesta passió i que fa aquesta feina, però això ha d'anar associat o ha d'anar combinat amb projectes com els de Pagès Editors, que corren amb el risc o agafen el repte de publicar-los, d'editar-los amb qualitat i publicar-los. Aquell llibre sobre en Quicos està inclòs a la col·lecció que es diu La maleta de l'exili, coordinada per en José María Murià, o dirigida per en José María Murià, amb un consell assessor amb noms com en Salomó Marquès, la Montserrat Duc, la Carme Vidaloguet, en Josep Maria Sans, Josep Maria Soler i Sabater, o la Gemma Domènech i en Jordi Font. Tenim el telèfon en Salomó Marquès, en Mont. Mont, sigues... Teníem. El recuperarem, però insistirem. A veure si en Joan des de redaccions ens el pot recuperar. Que en Mont Marquès i en Miquel... no, en Mont Marquès...
I en José María Murià, vols dir?
No, volia dir qui sereu a la presentació.
Ah.
Amb en Miquel...
L'Àngel Quintana.
L'Àngel, no Miquel, l'Àngel Quintana. El tenim? Mont Marquès?
Sí.
Hola, bon dia, benvingut a la ràdio.
Gràcies.
No sé si t'hem aixecat de taula.
Sí, però és igual, tira.
Estem conversant amb en Rafael Bruguera sobre El tràgic exili d'un republicà, aquest llibre que acaba d'editar Pagès Editors.
Sí.
En Mont forma part del Consell Assessor, i abans que res preguntar-li sobre què aportarà aquest llibre a la historiografia d'aquell temps convuls de preguerra civil, guerra civil i el franquisme.
Home, el llibre hi aportarà una visió nova, almenys la col·lecció el que pretén és donar a conèixer experiències noves d'exili, perquè quan es parla d'exili normalment sempre es parla de determinades persones i d'autoritats i de noms més o menys coneguts, i en canvi la col·lecció aquesta de la maleta de l'exili el que vol precisament és de donar a conèixer la misèria de la gent de baix, del poble baix. I, per tant, en el cas d'en Quicus, es coneix això, un republicà escalenc que passa la història que passa, com molta altra gent, i que no són coneguts, sobretot si tens la sort de tenir documents i cartes, com és en el seu cas, doncs coneixes allò, un empordanès que va acabar tan malament com es pot imaginar amb una república. Publicar-ho ara, jo crec que el mèrit que té és recuperar la història, perquè si mirem enrere, doncs hem de saber què va passar per anar amb un futur diferent.
En Rafael t'està escoltant, Salomó. No sé si... En Rafael t'està escoltant.
Molt bé. Rafael, no sé què hi diu ell.
Salomón, ens veiem demà, eh? Demà passat, perdó. Demà passat.
No, demà passat.
Demà passat, sí.
Dissabte.
Què significa, Rafael, publicar amb una col·lecció com aquesta, amb aquests fonaments que explica en Salomó?
Bueno, és el primer llibre dels que jo publico que no és ni una autoedició o una edició feta pel Cedre amb l'ajut de l'Ajuntament, del CER, etc. No? I, per tant, en aquest sentit, doncs, tant Pagès Editors com la col·lecció de La maleta de l'exili, per mi ha estat un plaer, doncs, i un honor aquest. Jo sóc el cinquè, serà el cinquè volum dins de la col·lecció, no només amb autors com en Mont, en Salomó Marquès i en José María Murià, sinó també havent tractat perfils, com és el cas d'en Mont, per exemple, en Santaló, Miquel Santaló, no? I per tant, al costat d'aquestes persones, diguem-ne, més conegudes que no pas en Pellicer, que no pas en Quicus, doncs per mi és un honor i realment estic molt content.
En tot cas, molt content que hagis agafat el telèfon, t'hagin pogut tenir uns instants amb nosaltres en aquest programa. No sé, una altra reflexió que me faig sempre és: i què ens queda encara per historiar, per historiografiar, per recuperar d'aquells anys convulsos?
Mira, jo crec que encara queda, va quedant poc, diguéssim, perquè per sort cada vegada doncs, hi ha més investigacions que, per altra banda, s'han de donar a conèixer, no? Però, vull dir, gent de la feixa de baix, encara queden molts col·lectius, ni que sigui a nivell local, a nivell comarcal, vull dir, jo crec que hi ha d'haver-hi un esforç per anar recuperant la història i per trencar el silenci i per trencar la por després de tants anys de dictadura. I jo diria que en aquest moment que estem vivint al país també convé continuar coneguent què va passar. Vull dir, fins que no coneguem tot el que va passar i tota la veritat i tota la duresa que va ser una guerra civil, que se n'ha de parlar i s'ha de trencar el silenci, no avançarem. Mentre no coneguem tot el que va passar, malament rai. I aquells que diuen que no s'ha de mirar enrere, jo crec que sí, que s'ha de mirar enrere. S'ha de mirar enrere precisament per tancar les ferides, per tancar tot el que encara és obert. Jo crec que en aquest sentit tot aquest tipus d'investigacions que no són a nivell mundial, sinó que tenen una dimensió molt més local, són esplèndides perquè ajuden a avançar i a conèixer. I en aquest sentit sí que jo crec que queden encara històries que la gent calla. Em van sortint, històries em van sortint, de gent que com veu una publicació diu, home, jo a casa tinc uns papers, i doncs tirem i publiquem, però esclar, són edicions que no són a nivell de luxe i per fer calés, però jo crec que són necessàries per la història del país.
Mont, estarem encantats d'escoltar-te aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal. La presentació és a les 7, hi haurà en Mont
a les 7.
Gràcies, fins dissabte.
Adéu, Mont, records.
En Rafael, en Mont feia una sèrie de reflexions de dir hem de ser valents i hem de recordar o hem d'investigar què va passar. Queden massa coses amagades i certament a dia d'avui encara abunden massa aquelles notícies de dir coi, no sé si fem prou esforç en recuperar què va passar aquells anys, en localitzar, investigar, excavar les fosses que més o menys es coneixen, perquè si no, no tanquem aquests capítols, no?
Sí, recordo que la llei de la memòria històrica es va aprovar a l'època que jo estava al Senat i, francament, aquests darrers temps, doncs, o aquests darrers anys, el govern del Partit Popular doncs ha fet un pas enrere molt, molt, molt important en aquest sentit. El tema del Valle de los Caídos, el tema de les fosses, tot i que Catalunya cal dir que que s'ha fet bastanta feina en aquest sentit, però en el conjunt de l'estat espanyol queda molt, 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 molt i molt per fer. En Quico es va morir camí del camp de Dachau, i va morir després del desembarcament de Normandia, eh? És a dir, va estar a punt de salvar la vida.
És a dir, els aliats ja estaven...
Ja havien entrat a Normandia... Uh-huh. I a partir de llavors es va del desembarcament de Normandia hi va haver una repressió enorme, especialment contra la gent que estava a la resistència. En Quicus va formar part de la resistència, estava a la presó, estava detingut per la Gestapo, i va haver una repressió enorme, i ell va sortir del camp de concentració de Compiègne, al nord de París, en un tren conegut, malauradament conegut, del qual se n'han escrit llibres, Le Train de la Mort, el tren de la mort, que va ser l'últim comboi que va sortir en direcció a Dachau, el darrer, l'últim, el cinquè i darrer comboi. Hi anaven més de 2.000 republicans, la majoria francesos i en segon lloc espanyols. D'aquests 2.000 en van morir 500 en el trajecte, per tant va ser una catàstrofe, una verdadera, un drama, en ple estiu, amb vagons hermèticament tancats, etc, etc. Bé, en Quicus és un cas, en el cas de l'Escala, doncs van ser 13 els deportats a camps d'extermini nazis, dels quals en moriren 9, entre els quals en Quicus, i només en varen sobreviure 4, no? Per tant, també el llibre vol ser un homenatge no només a la persona d'en Quicus, sinó també als exiliats i als 13 deportats escalencs al camp d'extermini nazis.
Uh-huh. Hem vist des d'avui què ens queda per aprendre, o vist des de la situació política avui, i entrant, no sé si trepitjant ulls de poll o no, però el fet de no haver tancat les ferides prou ben tancades, no haver investigat o no haver-hi abocat els esforços que s'hi haurien d'haver dedicat amb això, hi estaríem molt i molt d'acord. Això pot formar part del malestar polític que hi ha avui en dia al país, o aquest crit per la llibertat o per voler anar més endavant democràticament?
Bé, hi ha qui fa comparacions. A mi em sembla, personalment, i ho dic honestament, em sembla que no. És a dir, comparar la situació actual amb l'exili i la mort de milers i milers i milers de republicans que fugien d'una guerra, d'un cop d'estat, i que era el preludi d'una dictadura que va durar 40 anys, doncs em sembla que no és fer justícia amb qui va patir aquest exili i aquestes deportacions en molts casos, no? Ara bé, és veritat que la història ens hauria d'ajudar a fer millor el futur, no? A fer millor les coses, eh? I a vegades tens la sensació la història es repeteix en molts aspectes, no? I efectivament en aquests moments a Catalunya, però en el conjunt de l'estat espanyol, estem vivint un procés de recentralització, estem vivint un procés de retrocés en llibertats, de tota mena, no? I en contra de la igualtat de gènere, per exemple, no? I hi ha desigualtats importants, el tema de les pensions, en fi, hi ha molts, molts temes en els que probablement alguns havien pensat que ja s'havien aconseguit, amb la democràcia, amb la Constitució, amb l'Estatut, etc. Ja havíem aconseguit fites per les quals ja no caldria lluitar més, perquè ja eren allò peix al cova, i en canvi ens trobem que s'hi haurà de tornar perquè hem retrocedit en molts aspectes.
Mira, ahir mateix una gran fira com és Arco,
sí,
que retiri un quadre perquè el tema eren presos polítics.
És absolutament indignant, diguem-ne, no? Em sembla que la llibertat d'expressió, evidentment, té uns límits, però els límits de la llibertat d'expressió és el Codi Penal, i en aquest cas, doncs, una obra pictòrica, de cap de les maneres, doncs ha d'estar censurada d'aquesta manera, no? Però sí, efectivament, és un exemple, i en podríem trobar d'altres.
O amb gent a la presó, i gent que, digues-li voluntàriament, digues-li amb els matisos que sigui, gent a l'exili. Què, Rafael?
Sí, jo crec que les mesures de presó preventiva són absolutament desproporcionades. Jo ho he dit des del primer dia i nosaltres com a partit també. I aquestes persones, doncs, evidentment, que estan a la presó, que, des del nostre punt de vista, haurien d'estar a casa seva, i els que són parlamentaris fent política al Parlament de Catalunya, i independentment de que en el seu moment hi pugui haver judici, hi pugui haver o no condemna, però des del punt de vista de mesura preventiva, la presó condicional em sembla que és absolutament desproporcionada i que no té cap mena de sentit.
Picada d'ullet a l'actualitat, evidentment, hi havia de ser, perquè la història hauria de servir per fer-nos una mica millor i encarar el futur amb millors condicions. Tornem a en Quicos i a la presentació d'aquest dissabte. Estaràs acompanyat d'en Salomó Marquès, catedràtic emèrit de la UDG, i de l'Àngel Quintana, també professor en actiu a la UDG, i gendre de la Pilar.
Efectivament.
Aquí l'Àngel és una figura que m'hagués agradat molt tenir també avui, passa que no podia per compromisos de feina. Com te l'imagines,
bueno,
aquesta presentació?
L'Àngel Quintana parlarà, evidentment, com a professor de la universitat, com a historiador, etc., però també parlarà en nom de la família, no? com a familiar. Per tant, jo, tant en l'Àngel com en Mon, els hi vull agrair que m'hagin volgut acompanyar, i sé que ho fan encantats de la vida, i espero que l'acte sigui molt reeixit.
Després de Joan Ballesta, després d'Antonet Puig, després del llibre dels assassinats durant la Guerra Civil, ha arribat al torn d'en Quicos. I en cartera què hi ha, Rafael? Quin tema s'ha d'investigar, o personatge?
No, en tinc un d'acabat, perquè l'estic corrigint aquests dies, que m'editarà la Fundació Irla, la Fundació Josep Irla, que és un llibre sobre el que també n'ha escrit. Ha escrit un llibre amb en Marquès, que és sobre en Martí Rauret. Sobre Martí Rauret. Jo vaig anar, quan vaig ser diputat al Parlament, per primera vegada, al cap d'un mes o així, vaig anar a l'arxiu amb la intenció de fer un article sobre la vessant de Martí Rauret, diputat al Parlament, i estirant el fil em vaig trobar amb una quantitat d'informació molt important que també hi he anat treballant, i tinc un llibre pràcticament acabat sobre Martí Rauret.
Per cert, has escoltat l'informatiu, perquè en Rafael ha estat molt puntual avui, i mentre anava sonant l'informatiu hi havia una notícia que explicava que alumnes d'instituts de la comarca han fet un recorregut de la ruta de l'exili. Com ho veus, que es facin iniciatives com aquestes entre els adolescents d'aquest país?
Bé, jo crec que és molt important, una mica en la línia que comentava en Mon, no? de que la joventut, els joves, coneguin la nostra història recent, perquè estem parlant d'història recent, 80 anys és abans d'ahir, o ahir, per precisament ser més conscients de la necessitat de preservar les llibertats i millorar-les. En Quicos va sortir per l'Albera. Va sortir per l'Albera perquè era aquell que coneixia, perquè havia fet de milicià a Colera, Portbou, etc. Però, per exemple, el cas d'en Rauret. En Rauret va estar al Mas Perxés de Gullana, va ser el responsable de l'evacuació dels diputats del Parlament de Catalunya, que quedaven a Barcelona el mes de gener del 39, i també va ser el responsable de l'evacuació de l'arxiu del Parlament. Per tant, diguem-ne, en aquest cas hi ha la confluència de dues persones, que són tots dos de l'Escala, i que varen anar a l'exili a França per camins diferents.
En Rafael, arribem a les dues. Felicitats per la feina, ben acabada i ben feta i ben editada, com aquest llibre sobre en Quicos, per saldar deutes, perquè està bé que en coneguem. Més a més, si n'hi ha el rastre escrit que van deixar les seves cartes, que vagi molt i molt bé aquesta presentació, i a tots els oients, llegiu-lo, perquè crec que val molt i molt la pena per reconciliar-nos una mica amb la nostra història.
Moltes gràcies, Abel.
Al punt de les dues, notícies, ara les d'àmbit general, notícies en xarxa, edició migdia.